esteu?
Molt bé.
Molt bé. Hernández, Rebeca Rodríguez, Santi Villas, bon dia.
Bé, molt bé, tot bé, sí, no?
Sí, sí, tot i que avui, hosti, avui hi ha una notícia negra, la mort de l'Àlex Casademunt. No sé vosaltres com us ha enganxat, però...
Sí, pobre.
Però jo m'he aixecat i m'ho he trobat, diguéssim, m'havien enviat un missatge... i m'ho he trobat. Vamos, jo havia treballat amb ell, sí, sí, jo el conec, vull dir, havíem treballat aquí a Barcelona, però exactament, sí, sí.
Per mi el més greu de tot és que al final la família se n'assabenta també a través de les xarxes, perquè s'ha començat a moure imatges justament del lloc de l'accident, que havia passat a 3:15 de la nit, on ella ha tingut un accident amb el seu cotxe contra un autobús, la família no ho sabia, i aquestes imatges d'una patrulla veïnal de Mataró s'han fet públiques dient ja que s'havia mort l'Àlex Casademunt. Primer es pensava que era tot, doncs, un bulo, no? Que no era cert, i finalment l'agència de representació ha estat qui ha confirmat la notícia. No sé, per part de la família jo crec que sí que ha de ser horrorosa assabentar-te ja d'un amor i a sobre d'aquesta manera.
Sí, és veritat que tots els concursants de la primera edició d'Operación Triunfo són molt famosos, els espectadors els coneixen molt bé. Justament ara, a l'octubre, farà 20 anys d'aquella primera gala, 20 anys d'aquella primera gala d'OTU.
Sí, justament, què fèieu en aquell OTU, què fèieu?
Fa 20 anys, jo és que crec que estava a l'escola encara.
Jo vaig dir, no funcionarà això.
Aquesta m'ha agradat molt, Laura, sí, perquè és la nova versió la nova versió de què fèieu al 23F, què fèieu a les Torres Bessones, què fèieu a OTU.
Mira, jo us dic, jo estava fent... Escolta'm, jo estava acabant la carrera fent les pràctiques a Televisió Espanyola i em enviaven a cobrir totes les gales
OTU. Amb tot el fenomen fan que hi havia a la porta del plató.
Però aquesta noia quina memòria té, clar, si aquesta... era una cosa que et va marcar. Però mira tot el que has avançat.
Bueno, sí, però mira, jo tenia 18 anys, o sigui que com a molt estava primer de carrera. Com a molt, 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 molt.
Ja m'ha contat una mica més.
Ah, sí, 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 però allà, no. 18 anys,
mira, podria Rossell, estar a l'escola o a la carrera.
Però això és molt important, perquè saps que vaig poder entrevistar Lenny Kravitz, gràcies a aquelles pràctiques.
Ah, bueno, això sí, pensava que anaves a dir a Bustamante. Dic,
Bustamante també, em va signar un autògraf.
I va tremolar la carxofa, no? Mira-la ella,
No, però escolta'm una cosa.
I els Pet Shop Boys.
Ah, bueno, això també, clar, és que escolta, no. Però fixa't tu, això que deia, fixa't tu la vida, no? Que deies, no, això no vol dir res. Home, doncs mira, tenies dues opcions amb aquesta situació on vas començar aquell any, diguéssim, o està fent ara mateix el xat d'Operació Triunfo els matins de Catalunya Ràdio. Bueno, pues filla, ja ha sortit guanyant, no ho sé, ho dic per dir,
Va, tornem a l'Àlex Casademunt i totes les reaccions, sobretot de tots els companys d'aquell OTU que hi ha hagut a les xarxes, la Genoa, molts altres, no?
Sí, Quinet Rovira, que és el director de Jazz Music, que no pot ser...
Bustamante, que aprofitant a més que justament feien aquests 20 anys, ha tret una nova versió del tema que cantava justament amb l'Àlex Casademunt, Dos hombres y un destino, que cantaven Por el amor de una mujer, sí, no sé, te'n recordes, aquell tema?
No, te la sabies totes.
Sí, que no era d'ells, al final era d'un cantant mexicà que ells van versionar. Ell va fer ara una segona versió, Bustamante, aprofitant aquests 20 anys, no va comptar amb l'Àlex Casademunt, i ell sí que és cert que a les xarxes va fer esment justament de que va trobar falta que algú li hagués dit, no?, que es feia aquesta versió. Tot i així, Bustamante avui ha escrit No es justo, no puedo... que alguien me diga que es mentira, habíamos quedado, teníamos planes, o sigui que sembla ser que la relació al final entre ells dos era bona, i sí que és cert que tothom d'alguna manera ha escrit a les xarxes que el trobaran a faltar.
I de fet tot aquell primer Operación Triunfo es continuen veient i queden de veritat tots.
És que tenen un WhatsApp comú, perquè quan van fer el reencuentro aquell a la tele, que van veure com es retrobaven tots després de tants anys, sembla ser que entre alguns, no, suposo que no tots, però la relació, doncs, continua.
Sí, sí.
Doncs la mort d'Àlex Casademunt, una notícia destacada d'aquest dimecres. Va, anem a repassar què ha passat a la tele en aquests últims dies.
No sé si veus passar palabra.
Mira, no veig passar palabra, però els meus pares sí, i l'altre dia, al migdia, m'han dit, corre, corre, que marxem, que avui guanya el rosco.
Sí?
Això pensava tothom. El meu pare, però qui guanya? Quin rosco?
Però al migdia, ja van marxar al migdia.
Ja estaven pendents, a la tarda, a l'hora de donar, ja estaven pendents d'arribar a casa.
Però és que els teus pares, i moltíssima gent, el que passa que, per exemple, el que feia la meva mare, quan tu veies la promo del Pablo, que tenia gairebé tot el rosco complet excepte la H, veies la samarreta que duia. Llavors ma mare cada dia posava la tele i quan veia que no duia la mateixa samarreta deia, avui no s'ho emporta. El problema va ser que Antena 3 no va dir en cap moment que el Pablo s'emportés el rosco. Mm. Feia, veia la imatge del rosco gairebé ple, amb la falta de l'ac, i ella emocionant-se perquè ell creia que la sabia. Però no deien que s'ho enduïa. Qui ho deia eren els mitjans de premsa, deien, se lleva el rosco... Llavors va haver-hi gent que es va sentir estafada.
Home,
però bueno, l'Antena 3 té tot el dret de fer aquesta promo perquè al final és un moment televisiu. Y si voleu podem escoltar aquest rosco final com va anar.
Tiempo, empieza por ahí. Escrito, redactado generalmente con ciertos comunismos. Sí, M, medicamento muy
estricto.
De hecho, sí, contiene la acusidad del Salvador.
Sensuntepeque.
Sí, U, adquisición de un derecho.
Usucapión.
Sí, H, nombre del militar cartagenés del siglo III.
Pasa palabra.
Apodado.
Jo no entenc res del que dit.
No, és que parlen molt ràpid, eh?
Jo no entenc res del que diu i no en sé cap de les que diu, tampoc. Perquè aquest noi és una màquina. O sigui, de veritat, hi ha coses que penso. Té 23 anys, però això no ho ha estudiat.
I és l'agilitat mental, eh? Que
sí, vingui... sí, sí. No, no, i a més ell ja té una tècnica que primer escolta gaire totes les respostes, o sigui, les preguntes, i llavors ja se li queden. I a la segona ronda és quan pam, 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 les diu totes de, gairebé del tirón. Hi havia gairebé 1.300.000 euros de pot, que ara ja, a més, s'ha superat, que per cert dilluns va tornar a fer gairebé totes excepte una, que gairebé se l'emporta una altra vegada, per tant jo crec que no quedarà gaire. La jugada a Antena 3 li va anar molt bé perquè va fer 4,9 milions d'espectadors, a Catalunya va fer un 29% d'audiència, a Espanya un 31,8, minut d'hora a més, i a sobre que es beneficia molt és Antena 3 Notícies, que va just darrere, i va fer un 24,9 de share, o sigui que estan encantats els de Telecinco, no tan piquera, jo crec que estan hores baixes ja, després de que li hagin tret passapalabra.
Déu-n'hi-do. Va, vinga, més coses. Santi, tu ens vols parlar d'Andrea Levy, que també ha estat protagonista aquests últims dies.
Home, sí, va ser protagonista.
Es va parlar molt,
De es va parlar molt i tot això es va destapar al diguéssim, al programa de Risto. El Risto començava la setmana passada el seu programa recordant el moment on Andrea Levy està llegint un text i s'equivoca en determinats moments a l'hora de llegir-lo. Escoltem-ho.
Con el miserable silencio cómplice del nacionalismo. Vencerán siempre las palabras frente a los cristales rojos, los cristales rotos, perdón. Queremos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sientan nuestro firme respaldo. Les manifestamos nuestro apoyo a una iniciativa que pretende defender la libertad y la democracia para todos.
A partir d'aquí, el programa, diguéssim, converteix aquesta situació en una cosa a denunciar, però sobretot a denunciar quines han estat les reaccions polítiques i de persones que no són polítics en relació a aquest...
Ai.
Ui, que l'han perdut!
Algú que l'ha trucat.
Oh, ens hem quedat amb les ganes de saber com continuava la cosa. Oh.
Santi, què està passant darrerament? O no l'escoltem? O se'n va...
Perquè ha de venir.
L'hem de recuperar.
Ara.
Hola.
Ah, però on m'he quedat? Pues jo ho sentia tota l'estona, mare
sí?
De Déu.
Nosaltres no.
On les reaccions polítiques.
Ah, sí. Bueno, això, van parlar de les reaccions polítiques, sobretot la del José Zaragoza. Escoltem.
Se llama Andrea Levy. Es concejala de Cultura en Madrid. Es del PP. Tiene dificultades para leer tres frases en castellano. Debe ser por culpa de la inmersión lingüística.
Apa, bueno, que aquí ja saps tu que sempre... Sempre hi ha un moment de... que el Pisuerga passa per Valladolid, saps? Bueno, doncs aleshores jo suposo que el programa la va trucar, devien saber el que li passava, i li van proposar fer una entrevista, i així van començar el programa, i ella va explicar exactament per què li havia passat això i per què li passa moltes vegades.
Tengo una enfermedad crónica, una enfermedad que provoca un dolor casi paralizante muchos días por todo el cuerpo. Una enfermedad que muchas noches te deja sin dormir porque causa un insomnio casi permanente. Y una enfermedad que en definitiva reduce mi calidad de vida. Tengo fibromialgia.
Doncs així, bueno, ho van muntar, diguéssim, aquest va ser el muntatge. Primer fem això, després fem les reaccions i després veiem que la gent parla sense saber, que tampoc és cap novetat, diguéssim, perquè això està a l'ordre del dia, diguéssim, la gent critica i parla, i sobretot en política. Van voler fer una mica aquest... A partir d'aquí, clar, Andrea Levy ja va sortir a tot arreu, va parlar a tots els programes, va explicar-ho a tot arreu, etcètera, etcètera. Bueno, pues... Això és el que hi ha.
Mira, és millor callar.
Ara que s'ha tret un tema polític, fem una aturada perquè tenim una última hora del Marc Jurado, en aquest cas que ens demana pas, el company d'informatius. Marc, bon dia.
Hola, Laura, bon dia.
Has vist com ho he fet venir bé per donar-te pas?
Molt, molt.
A veure, explica'ns, en aquest cas, novetats que venen de l'acció política, però que tenen molt a veure amb el nostre dia a dia i en concret amb les restriccions anti-Covid.
Exacte, que ens afecten moltíssim. El govern estudia obrir dilluns l'aixeta de les restriccions a bars i restaurants. Segons podem avançar ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio, és la principal mesura que validarà el Procicat, que es reuneix tant avui com demà i que ha de decidir exactament quina fórmula tria. Després, recordem-ho, de 2 mesos i mig servint només esmorzars i dinars per franja, s'obriria aquesta aixeta, veurem en quins termes. L'executiu vol que els canvis siguin sobretot, com diem, en l'àmbit de la restauració, en serveis mínims, com dèiem, des d'abans de Nadal, i es descarta de totes que s'aixequin 2 mesures, el confinament comarcal i el toc de queda. De fet, són 2 mesures que el govern sempre ha defensat, perquè tenen poca incidència explicant en el dia a dia de les persones i permeten, sobretot, el confinament comarcal, tenir la pandèmia més controlada perquè el país queda dividit en territoris més petits i controlables. Per tant, a aquesta hora, Laura, podem avançar al Matí de Catalunya Ràdio que la restauració serà la principal beneficiada, no l'única, dels canvis que el govern estudia i que s'anunciaran demà.
Veurem si serà amb una ampliació de les franges que ja hi ha en vigor ara mateix, que és el matí i el migdia, o si s'hi afegeix el sopar, que seria segurament...
Tot i això, Laura, també sembla, i ho diem amb condicional, però sembla que fins i tot es podria triar una altra fórmula i que poguessin desaparèixer les franges. Està tot en estudi. El que està claríssim és que la restauració serà la protagonista a partir del proper dilluns, ens expliquen, i veurem en quins termes. Si poden ser, com bé deies, potser ampliar les franges, potser els sopars, o que canviem de paradigma i que tot vagi d'una altra manera. Tot això està en estudi, ho han d'acabar de decidir entre avui i demà.
Perfecte. Gràcies, Marc Jurado. Fins ara.
A tu, fins ara.
Vinga, va, seguim. Batalla monumental. Ja tenim guanyador,
Ja tenim guanyador, hem arribat al final.
Perdona, el programa favorit del Tono.
Què passa amb Batalla monumental?
És el que més li agrada a ell, la Batalla monumental.
Vinga, va.
Hem estat veient batalles durant la temporada i vam veure una gran final en directe des del MNAC, en què era una decisió difícil perquè normalment tots tirem cap al monument que tenim a prop, i van arribar 2 finalistes, la Seu Vella de Lleida i l'Hospital de Sant Pau. I el Roger de Gràcia va anunciar el moment del guanyador.
Ha arribat el moment, el monument guanyador de la gran final de Batalla Monumental 2021, amb un 64% dels vots, d'aquests més de 60.000 vots, és la Seu Vella de Lleida!
Home, aquí faltava confeti o alguna cosa, Jo estava a casa i deia, però a veure, això és una final? Aquí no sé, no...
Clar, pel
no
tema Covid, no tenia públic que aplaudeixi, etcètera. És veritat que una final necessita...
Un àudio, encara que sigui falsejat, no passa res.
Bueno, ara poden posar, ara, perdona, a TV3, que tot el dia estan aixecant coses en 3D i en realitat augmentada, doncs fer confeti...
Uns espectadors en 3D i un confeti...
I uns petardos, en realitat, és que de veritat.
Potser és que a l'AMNAC no es pot llançar confeti, ves a saber.
Sí, era una manera de dir que em va faltar allò com, ostres, no? És la final i al final, quan diu el nom, va quedar com una mica desangelat. Però...
Jo vaig a dir una cosa, aquí digues. Va guanyar la Seu Vella perquè diguéssim, la que va guanyar va ser la Maripau i l'haguessis posat a l'Hospital de Sant Pau i hagués guanyat.
Sí, bueno, va guanyar la Maripau també per una campanya que es va fer des de xarxes socials a Lleida, que realment es va mobilitzar, i la Maripau va defensar, va ser potser la més vehement. De fet,
no,
va
és
ser...
que la Maripau és Catalunya.
És veritat.
I la vota, digue, la Monumental, la no sé quant, el que tu vols prendre per Catalunya, doncs la Maripau, la vota,
No, però ho va fer bé defensant, va fer com una espècie de poema, no?
Ei, però va fer trampa, perquè tot feia només un minut
cert.
I ella es va pensar, es va passar.
Una icona de la ciutat que es veu per tots els punts de la Lleida, però que a més enyorem quan deixem la ciutat i que retrobem i ens emocionem quan a 30 quilòmetres a la rodona veiem el castell a dalt de tot.
5.
Que en rep amb moltíssima pressió. Hi ha un poema que a mi em va permetre entrar al món.
Un moment.
Que ja està.
Fem una qüestió. Voleu que digui el poema?
No.
Sí.
Doncs ara, per bé dir que no, ara el dirà.
Va que sí.
Talleu-li el micro. Gràcies. La Maripau, fes el poema.
És que el poema ho resum tot, per això us demano.
Va fer un discurs al final de 2 minuts.
Sí, sí, sí.
Un discurs de 2 minuts quan els altres van cenyir 60 segons. Però, com és la Maripau, li perdonem. Aquí li perdonem tots. Batalla Monumental es va acomiadar amb un 13% de share.
Es podria dir que està gairebé tancat que hi ha una segona temporada.
Ah, sí?
Sí, sí, jo crec que sí.
Ah, vaja, mira, bueno, que bé.
No, a mi m'ho han xivat. No, no sé si podria dir, ara m'han fet una cara estranya. Felicitats, no sé si era secret.
Felicitats pel Tono, que podrà continuar gaudint del seu programa favorit.
A veure, m'estàs dient, Rebeca, i Santi, i Tono, però vaja, vaig a la Rebeca, perquè aquí tinc un guió que diu Rebeca, 2 punts. Jesulín de Obrí, que torna a la tele.
Bueno, hauries d'haver anat a mi, que el tema meu és més interessant que aquest de la Rebeca, però bueno.
És gelós.
Però perquè tu ja vols una pas a l'Òscar o com
és? No, perquè jo tinc un tema que és molt interessant.
Quin?
Que us interessa a tots.
Ah, el de la Patiño.
Home.
Què ha passat? Home, ara aquí m'estàs fent dubtar. Què ha passat amb la Patiño?
Pues ara...
M'ha fet el salt aquí el Santi.
Sí, sí, te'l vaig a fer. Mira, l'altre dia...
És per despistar el Cesc, també.
No, vam fer un experiment al Sálvame que el vaig trobar magnífic. Perquè li van dir a Maria Patiño: oye, Maria, que dice la redacción que nunca saludas a los redactores, que no sabes cómo se llaman, que no conoces a nadie y que eres una maleducada.
Oh.
I aleshores la van fer pujar a la redacció per llegir-li la cartilla. Això us interessa a tots perquè algun dia us podria passar o us podria fer reflexionar. Escoltem.
Yo hablo en nombre de todos mis compañeros cuando digo que a las 17:53 es la primera vez que tú has dicho hola al entrar en esta redacción. No saludas a nadie.
Hostia.
He estado contigo y no sabía si eras tú o Beyoncé.
Que no dice hola.
O sea, que es la primera vez que te hemos escuchado decir hola hoy después de no sé cuántos años llevas aquí. 10, 9, no lo sé.
Jo confirmo que vaig treballar amb ella i no va saludar mai.
Ah, sí?
Allò que dius hola i no et contesta.
I no saluda?
No tornava la resposta.
Es creuen a vegades que estan com per sobre del bé i del mal, saps? No sé, tenen un ego o un estatus que no seran...
Tu saluda, Santi?
Per què, Santi?
A mi sí, a mi em saluda i a mi em saluda.
Perquè el Santi és algú allà a Telecinco, ell manega, però si no manega res, no et saluda ningú.
Sí, jo manego moltíssim. Bueno, la prova no va quedar aquí. A partir d'aquest moment li van fer veure si sabia els noms dels redactors.
Este compañero que te ha defendido y
sí, además lo tengo grabado en mi móvil, pero no me acuerdo del nombre. A ver si lo tengo grabado porque con él.
Empieza a ponerle.
No, Ricardo. No.
¿Cómo te llamas?
No lo sé.
Se llama Rafa.
Rafa.
Venga, vamos a ir, por ejemplo, la compañera que no has visto en tu vida.
Pues nada, pues encantada.
La compañera.
No, ella no sé el nombre, pero sí que la he visto, pero no sé el nombre.
Pues es Lidia.
Lidia. Ah, de Lidia sí había hablado, la coordinadora de las tardes.
No, ¿no? La coordinadora de las tardes
bé,
es...
Bé, doncs no et dona una. Ara, tot això sí que us ho diré. La mesura va tenir efecte perquè Maria Patiño se'n va anar dient adeu sense parar.
Adiós, Pati. adiós, ¿eh?
Pati, yo no lo sé, pero si tú subes a redacción...
Bueno, doncs us dic per reflexionar. Ara ja pots anar a Jesulín.
No, home, però em sembla...
No, bueno, després el van pujar tots, eh? Ara van pujar tots. Ara això li han fet ja al seu programa, el programa que ella fa els caps de setmana també l'han fet pujar a la redacció perquè tornin a preguntar si sap com es diu la gent.
Però jo crec que molts col·laboradors que van a Sálvame els fan pujar i tampoc saben els noms dels redactors.
No, ara això aquesta setmana ho van fer així, perquè van fer pujar una, demanar perdó, i van pensar, ah, pues mira, no està mal, que pugin tots, un darrere l'altre, el més mal educado, tal. Però jo ho dic com a reflexió. Perquè això del Sálvame la gent ho critica molt, però el Sálvame fa coses que...
Que passen.
Que estan bé. El que passa que, diguéssim, com que tenen aquests personatges, ho veus des d'un altre lloc. Però això està bé, està bé plantejat.
Com a mínim no ho havíem vist mai. No havíem vist mai que es digués a un presentador que no relacionava amb l'equip o el ningunejava.
Clar, això és una cosa que hauríem de fer només una secció de coses que han fet al Sálvame. Només et diré, Laura, que no sé si ho hem comentat mai, que una vegada li van buscar-li els polls als concursants, als col·laboradors. A veure quina era de les col·laboradores que tenia polls.
I va sortir... Ai, per què?
Amb el nom i tot. No, fan coses... Jo trobo que fan coses que són...
Bueno, enfocar les ungles de Marujita, també, quan la pobra senyora...
Sí, no, però buscar els polls, fer tot... D'aquestes en fan moltes i estan molt bé.
Aquelles imatges eren per no dormir, les de les ungles.
Vinga, va, corre. Va, Jesulín. Que vas estar... No, tu vas estar a Cantora, no a la allò, no? Què era allò?
Com es diu allò on està, aquello?
Brick, eh? El que dius tu.
Tentaciones. No, tentaciones.
Tu vas anar a la Pantoja, no?
Jo vaig anar a Cantora.
Però com es diu la finca de Jesulín?
Tentaciones.
No. Acaba Mones. Diria que acaba Mones.
Ara l'adeu, ara m'has pillat,
favor,
eh? Julien, per què
no, per favor, o l'Òscar Fernández, que està informat, per favor, qui sigui.
És on vivia el corrupipi, oi?
Ambiciones.
Ara,
és que malament, eh?
Jo dic, mira, escolta, dic Òscar Fernández...
Segur que hi havia algú escoltant-nos al cotxe dient, per no, favor, ambiciones.
Heu vist? Sí, sí, dic Òscar Fernández i em ve la informació.
Oh, sí, sí. Que pilota.
És així.
És que és una cosa... No, però em ve, o sigui, és una cosa...
Sí, sí, ho hem vist, ara ho he vist tot Catalunya.
Jo ho he sentit, eh?
Estat així. Vinga, va, què li ha passat de
doncs,
moda?
Jesulín va anar divendres, bueno, el van veure divendres, el programa que es diu Dos parejas i un destino, recordem que és una espècie de road movie on diferents famosos van amb cotxe fins a una casa o fins a la casa d'un anfitrió que és
Dos
sacre.
Parejas i un destino.
Sí, s'assembla... Sí.
N'havíem parlat, sí. Es va programar primer en dimarts i ara ha passat a divendres.
De la Igartiburu i l'altra.
Bueno, és més.
I ara no sé què sigui el programa favorit del Tono, passarà a la història. També.
No, és que ha baixat d'audiències i el van canviant de dia, aviam si millorava i remuntava i no hi ha manera. El tema és que expliquen al final anècdotes i una d'elles va ser com desperta el gos de Jesulín a Jesulín.
¿A que te manda un audio el perro?
Claro.
Ay. ¿Y qué te dice?
Sí.
Pero tú la entiendes que te está contando algo.
Algo me está, hombre, a ver, cómo entenderla, hacer lo que me está diciendo, qué coño hago en mi vida, por qué la dejaba así, que ella tenía ganas de venirse, en fin, un poco de todo, ¿no? Jesulín.
Però la pregunta és si el gos entén el Jesulín.
Clar, jo també. És un molt listening, eh?
Entre el corrupipi i aquest gos, en fi. El tema és que anaven a Eivissa, a l'anfitrió secret era Pepe Navarro, que va explicar, no sé si sabíeu aquesta anècdota, que Chiquito de la Calzada l'havia denunciat perquè recordeu que ells al programa feien una versió...
El Crispin Glander, que era una imitació...
Inspirada, no?, en Chiquito. Doncs pues això va anar a judici... I clar, el jutge, imagina't, i el fiscal se'n feien creus cada cop que havien de preguntar a ver, imite a Chiquito.
No, Chiquito, el pobre, nos puso una demanda. Creamos Chiquitistán, que es un país donde había asexuales, donde había bambinas, donde había modositos, donde había torpedos, en fin.
¿Y por qué te demandó?
Nos demandó porque alguien le calentó la cabeza. Y le dijo que es que le estábamos copiando. Además, el juicio fue muy divertido. Usted ha dicho... Ha dicho fistro pecador de la pradera. Dice, ¿y cómo lo decía? Y empieza... ¡Ese fistro pecador de la pradera! ¡Y va, torpedo!
Delante de un güey.
Y entonces el juez hace así. El fiscal hace así como apuntando... Y no, se desestimó la... Porque no tenía sentido.
Diu que d'una pregunta a una altra passaven 15 minuts perquè no podien ni parlar el jutge. No, el fiscal no podien donar pas a la següent pregunta, imagina't. O sigui, devia ser un judici...
S'hauria hagut de retransmetre el judici.
Sí, totalment, en directe.
Gràcies, aquesta anècdota. Doncs apa, ja
bueno,
ja estem,
no estava tan mala, lo de la Rebeca, no estava tan mala.
No estava tan mala, és que clar, tu
ataques. Lo meu era més reflexiu, més com de la professió de l'ésser humà, una cosa com més antropològica, sociològica. Sí. I ella, pues, bueno, pues, fa coses així, pues, més així... Més random.
Ui, sí, han obert la porta ja, eh? Us
podeu... Home, bueno, és que en tinc una per ell avui.
Sí, li ha de dir un per ell.
Però va, és que clar, veus, ens passa igual.
Òscar.
Bon dia.
A tu se t'agrada... És escapat això que va passar al telediari de la U, que truquen per parlar dels Goya a la Coixet, i la Coixet els dona una informació que no coneixíem ningú, i ells hi diuen, pues nada, venga, hasta el domingo. Escolta.
Isabel Coixet, què tal?
Hola, què tal?
¿Cómo estás?
Podría estar mejor porque he pillado el COVID y bien, pues es chungo esto. Pero bueno, bien, estoy aquí esperando y muy desde luego muy orgullosa y muy contenta de todas las mujeres nominadas, no solo yo, sino y muchas colegas veteranas.
Muchas gracias, Isabel Coixet, mucha suerte también el próximo sábado y cuídate.
Apa.
Home. I ja està, no li repregunten.
Carlos de l'amor.
I no li van repreguntar ni res.
Re, fill meu. Vamos, no li feien, o sigui, no li donaven alegria a la cara ni les ulleres a la Coixet, pobreta, perquè estava ben xunga. A tu això no t'hagués passat.
No, vull pensar.
Home,
que
tu ja hagués saltat l'escaleta pels aires de l'informatiu, ja. I haguessis obert amb això. Sí. Home, i tant.
Sí,
bueno,
sí,
no, no flipes o no flipes.
I tant, sí, sí, és bastant sorprenent.
Home, és que, clar, en aquest plató tenen moltes pantalles i estan molt entretinguts i no s'entenen de res.
A vegades, com més coses tens, més difícil és estar centrat en una sola, eh?
Veus? Que t'ho diguin a tu, que tens les justes, no?
No ho saps, si no m'has vist mai.
Bueno, però jo sé... Bueno, no t'he vist mai perquè ho estic evitant, aquest moment.
Ja, ho sé.
Sí, perquè l'altre dia també vaig estar, t'hagués pogut venir a veure, saps?
És que no sé què
dir, però...
No sé què esperes, Santi, de veritat.
No, és que no ho vull trencar el moment. És que jo crec que si el conec...
Pot ser.
La relació radiofònica no serà la mateixa.
Sí, acostumo a decebre bastant. Sí, quan se'm coneix, decebo bastant. Vull dir que
no, perquè jo em faig les meves idees. Ah, sí. Ara jo ja, per exemple, ja no tenia una informació, he dit el teu nom i m'ha vingut. Bueno... M'han passat coses.
No, perdona, i li dediques talls cada setmana, ja te'ls guardes només per
lluir-li una part. Sí, dedico, no, per lluir una mica més la nostra
secció. Una mica de gelosia aquí.
No.
No, perquè quedi una mica més treballada, que no sembli això. Bueno, es posen a parlar, bueno, perquè com unes... No, una cosa treballadeta, saps?
Molt bé, aquest acompanyament musical que heu posat, eh? Molt bé.
Vinga, Santi, fins la setmana.
Bueno, pues ja estaria, no? Vinga,
ja està,
gràcies per venir. Vinga, hasta luego, adéu.
Ja trucarem, eh? Vinga, adéu.
Molt bé, ja le llamarem.
Vale, tu, no, Rebeca, moltes gràcies.
Adéu, merci.
Ai, de veritat. Òscar Fernández, bon dia.
Bon dia.